96.6 FM.
Els dimecres al migdia, a les 12:20, fil directe. Els polítics de casa nostra, a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook, Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber, ho podràs saber a fil directe. Els dimecres al migdia, a les 12:20, a l'Hora L. L'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
La informació de ben a prop.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són ara mateix les 12:24. Ja em jugo una mala passada a l'aire condicionat, eh? Oh, aquesta m'ha fet una baixada de la veu, de cop i volta. Senyor Jardí, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Avui al fil directe, Jordi Jardí, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en aquest últim fil directe de la temporada amb el senyor Jardí. A no ser que passés alguna cosa durant l'estiu, òbviament, el tornaríem a invitar.
Si passa alguna cosa, que sigui bona, si pot ser.
Sí, si és dolenta, directament ja...
Millor.
Bé, com està? Tot bé?
Bé, treballant al peu del canó, com no pot ser d'altra manera. Quan arriba l'estiu tothom sembla que haguem d'enllestir les coses perquè tothom se'n vol anar de vacances, qui és que em pugui fer. Però bé, doncs treballant amb la mateixa il·lusió, la mateixa dinàmica dels últims mesos, que crec que és prou positiva.
Déu-n'hi-do quins dies estem tenint, amb l'abdicació del rei.
Bé, no, les coses que m'afecten poc i que no són de la nostra incumbència no hi sóc perdre massa temps, per tant, atès que és una qüestió que no considero que sigui de la nostra incumbència, no hi pateixo massa ni perdo massa temps en fer valoracions sobre aquesta qüestió. Per tant, escolta'm, si han de fer abdicacions, si han de fer nomenaments, doncs que els facin.
A vostè li és igual que continuï en monarquia o prefereix una altra cosa?
A mi m'és absolutament igual, perquè espero que d'aquí poc el nostre territori i Catalunya, el nostre país, deixi d'estar representat per cap representant polític de l'estat espanyol. I per tant, escolta'm, que això, jo sempre he reivindicat el dret a decidir i per tant reivindico pels espanyols allò que els espanyols mos neguen. Jo reivindico pels espanyols que puguin decidir de quina manera s'organitzen políticament i per tant que facin un referèndum per veure si volen una monarquia o volen una república o volen qualsevol altre òrgan de govern, de la mateixa manera que espero que ells entenguin que des d'aquí a casa nostra també pretenguem la mateixa aspiració.
Molt bé, doncs després d'aquesta pregunta de mera actualitat, sens dubte, d'aquesta setmana, entrem en matèria, anem a parlar sobre les coses que tenim pendents per al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per al nostre territori, per a la nostra comarca. Si em permetem, remonto sobretot al passat ple ordinari del Consell Comarcal, va ser el dia 27 de maig, podria ser?
Sí, la setmana passada, no sé si.
M'agradaria preguntar-li sobre aquesta darrera sessió plenària, sobre diferents punts. Tenim diferents punts que m'agradaria que comentés i que poguéssim parlar amb tranquil·litat i ens donés tots els detalls que ens pugui donar. Primer, sobre les subvencions a les escoles municipals de música. I li pregunto aquest tema perquè el passat desembre, és a dir, ja fa uns mesos, va venir aquí als estudis de la ràdio el Fernando Caminals, que és el director de l'Escola de Música i Dansa de Móra d'Ebre, i bé, estava molest. Entre línies, el que vam poder copsar de la seva opinió és que estava molest no pel fet de no rebre els diners, perquè es veu que el 2013 no van rebre els diners de la subvenció que els venia arribant els últims 25 anys des del Consell Comarcal, sinó per la manera de fer, és a dir, per les formes que el Consell Comarcal ens comentava el senyor Caminals que havia tingut amb ells, que no els va avisar de que no rebrien els 13.000 euros de subvenció que havien rebut des de fa 25 anys, des de l'inici del Consell Comarcal. El que passa que vostè, l'altre dia, al Consell de... al ple, va comentar que tindrien de nou aquests diners les escoles municipals, però de cara al 2014. El 2013 ha quedat en blanc, no? És a dir, sí que van tenir els diners el 2013, però del 2012... El 2013 en blanc, el 2014 es recupera. Què li podria dir al senyor Caminals o a tots els oients que s'estiguin escoltant sobre aquesta pausa de subvenció entremig?
M'has fet una pregunta molt llarga, eh?
Sí.
Intentarem explicar-la...
la resposta, què tal?
Amb una resposta que no sigui tan llarga com la pregunta, que serà complicat, no? En primer lloc, jo vull que la gent sàpigui que aquesta subvenció a les escoles municipals de música que es va distribuint des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre pertany a uns fons finalistes que arriben directament de la Diputació de Tarragona per aquest concepte. Per tant,
és a dir, no venen del Consell Comarcal.
No venen del Consell Comarcal, són uns diners que venen de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal, en base a unes bases que aprova el ple del propi Consell Comarcal, distribueix amb criteris d'alumnes i amb criteris d'optimització de recursos a les diferents escoles de música que hi ha a la comarca de la Ribera d'Ebre, que si no recordo malament són Ginestà, Benissanet, Flix i Móra d'Ebre.
Correcte.
Per tant, jo el que voldria manifestar en aquest cas és que si l'any 2013 no hi ha hagut aquesta subvenció, va ser perquè la Diputació de Tarragona va prendre una decisió al seu moment, pels criteris que ells van considerar oportuns al seu moment, de no obrir aquestes vies de subvenció. I, per tant, el Consell Comarcal no va rebre aquests diners i no va poder donar aquestes subvencions. Dit això, també vull remarcar que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, el seu president al capdavant, van reivindicar a la Diputació de Tarragona la necessitat de que aquesta subvenció era molt important per a la nostra comarca, doncs perquè hi ha una tradició musical important, perquè hi ha una tradició de bandes i escoles de música molt important, segurament més gran que la majoria de comarques de la demarcació de Tarragona, i me consta que la majoria dels consells comarcals de la nostra demarcació van fer exactament el mateix. Aquesta pressió en base al diàleg asseguts en una taula, doncs va portar que la Diputació recapacités i al passat ple, com molt bé has dit, vam aprovar les bases que regulen la subvenció per les escoles de música de la comarca per l'any 2014. Per tant, aquesta tendència dels últims 25 anys s'ha trencat un any perquè un òrgan supramunicipal per damunt del Consell Comarcal, com és la Diputació, va decidir no atorgar aquests fons. En quant a les paraules del director de l'Escola de Música de Móra d'Ebre.
Sí.
Bé, jo respecto totes les opinions de totes les persones. De tota manera, me sembla que més que vindre a un mitjà de comunicació a fer allò tan fàcil com és lo pim-pam-pum contra la classe política i manifestar la seva disconformitat envers la manera de fer, jo puc compartir que la manera de fer no li sembli ben adequada, però em sembla que és molt més senzill que vindre a un mitjà de comunicació i dir segons quines coses, fer una trucada telefònica per demanar explicacions. Jo el que vull manifestar és que el desconeixement de les coses no t'autoritza a dir qualsevol cosa i que puguis crear un estat d'opinió diferent del que la realitat manifesta. I, per tant, jo, en posterioritat a les declaracions del director de l'Escola de Música de Móra d'Ebre, he intentat, per diferents mitjans, posar-me en contacte amb ell, m'ha resultat impossible, perquè jo sí que li hauria volgut donar aquesta explicació de que la responsabilitat d'aquesta subvenció no recau sobre el Consell Comarcal, sinó que recau sobre la Diputació de Tarragona, cosa que ell, abans de fer segons quines manifestacions, crec que hauria hagut de saber. I, per tant, jo també me sento dolgut amb la mesura del que ell va declarar gratuïtament, i crec que des de la desinformació més absoluta. Dit això, jo que li dic amb ell i a tots els directors de les escoles de música de la comarca de la Ribera d'Ebre que aquest any 2014, gràcies a que la Diputació de Tarragona ha recapacitat, ha escoltat les opinions del Consell Comarcal, com no pot fer d'altra manera, perquè sempre ha estat al costat de les administracions públiques de rang inferior a la Diputació, doncs podrem tornar a gaudir d'aquesta dotació, incrementant-la una miqueta més que anys passats, i per tant, doncs ens fa sentir molt satisfets i molt contents de que això hagi sigut un impàs d'un any que sé que haurà pogut ocasionar molèsties i segurament que anomalies a les escoles de música de la nostra comarca, però crec que reconduint el camí ens n'hem sortit bé. I el que vull celebrar també és que l'acord del ple va ser aprovat per unanimitat de totes les forces. Sempre que és així m'agrada destacar-ho, perquè la funció de l'oposició és fiscalitzar el govern, però també donar recolzament quan ho cregui necessari. Per tant, jo vull també remarcar que tots els grups del Consell Comarcal van estar a favor d'aquestes bases.
Bé, passem de punt. Li vull preguntar sobre més temes de la darrera sessió plenària. Per exemple, un dels altres temes a comentar és el pla d'ocupació precisament de la Diputació, que, si no m'equivoco, comença a finals d'aquest mateix mes de juny, el dia 23, podria ser que comencés aquest nou pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona. En què consistirà? Quins pobles se'n beneficien d'aquest nou pla?
Bé, això és la continuïtat d'un pla d'ocupació que vam tindre...
Sí, ja vam saber parlar...
Sí. Han acabat fa poques setmanes. Un pla d'ocupació que ha estat un èxit rotund, un èxit brutal, tots els ajuntaments que han rebut aquesta brigada de plans d'ocupació feien neteges forestals, bàsicament, doncs han estat absolutament encantats, bàsicament per una qüestió, perquè les persones que desenvolupaven la seva feina ho feien amb una professionalitat difícil de trobar moltes vegades i, per tant, el grau de satisfacció ha sigut molt gran. No? Ara fem un altre pla d'ocupació, a rèplica d'aquest primer, perquè les coses que funcionen no creiem que s'hagin de canviar, i des del Consell Comarcal, des de l'equip de govern, el que sí que hem volgut és donar-li la màxima transparència i la màxima igualtat d'oportunitats a tothom, tant pel que fa a la possibilitat de que els municipis que puguin gaudir d'aquests plans d'ocupació doncs, tinguin la igualtat entre tots, després ho explicaré, i també que les persones contractades doncs, que també siguin de municipis diferents. Dit d'una altra manera, els municipis que van aportar personal amb aquest pla d'ocupació que ha finalitzat ara en aquests moments no podran tornar a repetir. Per tant, els llocs de treball se repartiran amb altres pobles que no hagin sigut els del pla anterior. I de la mateixa manera, aquestes brigades actuaran a tots els municipis de la comarca, però amb una proporció diferent entre els uns i els altres. Tindran més dies de servei aquestes brigades aquells municipis que amb el pla d'ocupació anterior no n'hagin tingut o n'hagin tingut menys. I, per tant, d'aquesta manera, al finalitzar aquest pla d'ocupació, tota la comarca per igual haurà tingut les mateixes oportunitats a l'hora de generar llocs de treball i hauran tingut la mateixa oportunitat tots els pobles de la comarca de gaudir dels serveis d'aquest pla d'ocupació. Jo crec que aquesta és una de les millors eines que ha posat la Diputació de Tarragona a l'abast del Consell Comarcal i de la Ribera d'Ebre, perquè al final això és una qüestió comarcal, no és una qüestió d'un ens o d'un organisme polític. És la possibilitat de que més cinc persones hagin pogut doncs, desenvolupar la seva tasca laboral durant 6 mesos i destacar que les cinc persones que van fer el pla d'ocupació anterior que ha finalitzat ara fa pocs dies, en base a la seva bona feina, en base a la seva bona professionalitat, en base al seu prestigi que s'han anat guanyant durant aquests 6 mesos, ara continuen treballant directament per la Diputació, fent altres qüestions també dins de la mateixa nostra comarca. I, per tant, jo crec que això queda clar.
És una porta d'entrada, no?
És una porta d'entrada de tota aquella gent que té ganes de treballar, que n'hi ha molta, que la immensa majoria de la gent que no treballa té ganes de treballar, i això demostra que el sistema d'inserció laboral doncs és important. No? Nosaltres també aquí volem donar força i volem donar contingut a que la xarxa que hem creat de foment de l'ocupació des del Consell Comarcal també tingui l'última paraula a l'hora de decidir quines persones se contracten, perquè coneixem de primera mà quines són les que estan més necessitades, les que estan en més precarietat, les que estan en més risc d'exclusió social, i per tant tot plegat fa que aquests plans d'ocupació vagin directament a aquelles persones que més ho necessiten i que no generaran cap polèmica amb el sentit de dir no sé si està ben aplicat o no està ben aplicat, perquè els criteris són justos, són transparents, són equànims i són absolutament sostenibles pel que fa a la situació socioeconòmica de cada una de les famílies que pot rebre aquesta contraprestació.
I tot plegat ens parla vostè de nous llocs de treball, quan, per exemple, avui als serveis informatius d'aquesta casa parlàvem precisament de les dades de l'atur que ens dona el passat mes de maig, on el conjunt de les tres comarques, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, ha baixat en un 9,5%. Si ens centrem en la Ribera d'Ebre, el cas ha estat d'un 11,28% de menys d'atur, és a dir que al final doncs 172 persones han trobat feina durant el passat mes de maig. Òbviament això també influeix amb la parada de la central nuclear i en diferents, per exemple,
sector
agroalimentari que en parlàvem en aquell debat, tot ha influït, no? No obstant, continua haver-hi 1.354 persones sense feina a la Ribera d'Ebre, que encara és una xifra molt alta. Si li sembla, ja que parlem de llocs de treball, de l'atur, de les dades de l'atur d'aquest mes, ho podem englobar una mica amb la parada de la central nuclear d'Ascó, també, òbviament, amb el sector agroalimentari, que era dos dels temes que vostè sempre defensava que donaven molts llocs de treball a la comarca. En quant a la central nuclear d'Ascó, durant aquests dies, durant aquestes setmanes, s'han produït vagues amb els treballadors d'ANAV, amb l'empresa, estan negociant el nou conveni. Quina opinió ens en pot donar vostè d'aquests dies de vaga i aquestes negociacions que hi ha entre treballadors i empresa?
Bé, la vaga és un dret que tenen tots els treballadors i només faltaria que no fos així, no? Jo no conec en profunditat quines són les reivindicacions dels treballadors ni les ofertes que pugui fer l'empresa en aquest sentit. Jo em sembla que a la teva pregunta has anomenat una paraula que és la clau de tot plegat, no? Que és negociació. I la negociació és l'art de començar amb postures allunyades i acabar amb una postura intermèdia. Sempre estarà més aproximada d'una part que de l'altra, però amb una postura intermèdia d'acord, no? I per tant, jo el que demanaria és que tant treballadors, que me consta que ho estan fent, perquè doncs he tingut alguns contactes amb ells, com la direcció de la central, de les centrals nuclears del nostre àmbit territorial, doncs que aproximin posicions, perquè a mi el que més me fa patir, evidentment me fa patir les condicions laborals dels treballadors, però me fa patir la seguretat de les instal·lacions. I per tant, jo quan diuen que fan vaga, doncs pateixo per la seguretat. I jo sé que la professionalitat de la gent que treballa a les centrals nuclears està fora de cap dubte, la seva formació està fora de cap dubte, i per tant jo el que demanaria és un esforç a les parts, també a l'empresa, perquè doncs bé, jo crec que l'empresa ha de ser conscient, ha de prendre consciència d'una vegada i per totes de que és l'empresa de la comarca, en aquest cas jo parlaré per la nostra comarca, és la principal empresa de la comarca, se l'està tractant com la principal empresa de la comarca, i ells han de fer un pas endavant volent ser la principal empresa de la comarca, i ho han de fer en molts àmbits per a córrer. Jo tinc l'oportunitat de parlar sovint amb el seu director general i li faig aquesta mateixa reflexió. Jo crec que a poc a poc l'anirem afegint al nostre decàleg comú, i espero i desitjo que aquest acord entre les dues parts acabi esdevenint. Evidentment, satisfactori el 100% per tots no serà, però jo espero que quan això es tanqui la satisfacció sigui per ambdues parts, amb l'alegria d'haver cedit lo suficient com per arribar a un bon acord per part de tothom. I jo continuo reiterant aquesta voluntat de que les parts se posin d'acord, però que, sobretot, que tothom pensi en que estem en una instal·lació, i no ens n'hem d'amagar, de risc, i que la principal prioritat ha de ser la seguretat de la gent que vivim en aquesta comarca i en aquest entorn, i evidentment salvaguardar els drets dels treballadors per damunt de tot, i també la viabilitat de l'empresa. I tot això ha de ser capaç de casar-ho amb una taula, negociant, parlant, com sé que hi ha voluntat per a totes les parts, i per tant espero que quan més aviat millor puguem parlar de que és un acord i que tothom us puguem felicitar pel mateix.
Diu que amb certa periodicitat es va reunint amb el director general de NAP. Imagino també per aquestes negociacions que hi ha entre el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i ANAP per al conveni que hi ha entre la central i el Consell Comarcal, no?
I jo crec que és l'obligació del president del Consell Comarcal és reunir-se amb totes aquelles entitats, organismes, empreses que d'alguna manera o altra tenen una vinculació, una relació, ja sigui social, econòmica o cultural amb el Consell Comarcal. Nosaltres no ens n'hem d'amagar, la central nuclear, ANAF en aquest cas, és un dels principals recursos atípics que tenim al Consell Comarcal, i entenem que és una empresa que més llocs de treball genera de manera continuada i de manera parcial durant l'any, i per tant jo m'he de seure tantes vegades com sigui necessari a parlar amb la direcció de la central. Ho faig encantat, tinc la sensació que ells també se senten a gust quan parlem, i una de les coses que parlem evidentment és el famós conveni, doncs, que es va veure retallat fa un parell d'anys i que a dia d'avui doncs està al damunt de la taula negociant-se per aquest any 2014. Jo, en referència a aquest conveni, dir-vos que segurament que si volguéssim signar-lo demà mateix, lo podríem signar demà mateix, amb les mateixes condicions que el de l'any passat, però doncs jo vull apurar totes aquelles opcions, totes aquelles possibilitats que hi hagi de cara a intentar millorar-lo, perquè creiem que les condicions per millorar-lo se donen. Jo crec que lo marc que s'obri a les centrals nuclears amb una possible allargament de la vida doncs fa que aquestes instal·lacions estiguin amortitzades i per tant siguin molt més rentables de cara a un futur. I també vull entendre doncs que les centrals han de fer aquest esforç d'integració dintre de la vida, de la xarxa social i la xarxa econòmica de la nostra comarca, manifestant la voluntat de pertinença amb aquesta societat que els envolta, que conviu amb ells i que ho fa amb absoluta normalitat. I per tant, jo el que vull és que la reflexió mos porti a tots, tal com deia abans amb la qüestió de la vaga, doncs arribar a acords satisfactoris per amb dues parts. Ningú ha de guanyar per 10-0, però hem d'intentar al màxim arribar a un empat, doncs, perquè ningú se senti ni guanyador ni perdedor.
Continua veient molts cotxes que van des de la costa fins a Ascó aquests dies en aquesta parada, o dit d'una altra manera, sap si hi ha hagut més influència de gent de la comarca que altres edicions en aquesta parada de la central nuclear?
Les dades d'aquesta darrera parada han estat lleugerament millors en referència a la procedència de gent de l'entorn en quant a llocs de treball a la parada. El compromís per part de la direcció és que a la parada que hi ha al mes d'octubre, si no recordo malament, a la tardor, sí, aquestes dades siguin absolutament molt més significatives, que un percentatge molt més elevat de llocs de treball de la parada se quedin a la nostra comarca, que es quedin al nostre entorn més immediat, i per tant espero que les carreteres de la nostra comarca pateixin menys desgast perquè la gent pugui desplaçar-se de més a prop, i per tant el que farà més pròxim aquest desig meu de que la central nuclear esdevingui un referent en positiu de la nostra comarca, com molts altres sectors de la nostra economia estan fent, no? Abans apuntaves també el tema del tema agroalimentari, barrejat tot amb les dades de la població activa d'aquest últim mes, a mi em fa sentir molt, molt satisfet, bàsicament per una qüestió, perquè les parades de la central nuclear són de manera sistemàtica i numèricament sempre són exactament iguals, i me consta que el sector alimentari avui per avui ha agafat la batuta de ser el motor capdavanter de l'economia de la nostra comarca. Ho està fent amb tota la contundència i ho està fent amb tota la seguretat de que és així. Estan convençuts del que fan. Ahir mateix, una expedició també organitzada pel Consell Comarcal estaven a Madrid i a Valladolid, buscant també nous pols de comercialització de productes. Vam estar a Galícia fa unes poques setmanes. Treballem des del silenci, des de la foscor, però continuem treballant. També us anuncio que el viatge que teníem previst a Dubai s'ha posposat i ja tenim data, la primera setmana de juliol. A 50 graus deuen estar a Dubai al juliol, però allà estarem per a intentar vendre l'or líquid de la nostra comarca, l'oli, i estem molt il·lusionats en que puguem tindre els mateixos èxits que hem tingut amb el sector de la fruita dolça de pinyol. Per tant, jo vull ser optimista, hem de ser optimistes, els que tenim responsabilitats públiques hem de transmetre missatges d'optimisme, i a més ara tenim la sort de que les dades, no tant com voldríem, però sí que ens comencen a acompanyar, i per tant jo crec que les coses comencen a anar una miqueta millor. No ens hem de dormir, hem de continuar treballant ara més que mai perquè això, aquestes dades continuïn en la mateixa tendència, en la mateixa línia, i que cada vegada ens aproximem més a la situació que vam tindre fa uns quants anys, que costarà moltíssim, però que no renuncio a arribar-hi.
Bé, parlem del Consorci de Residus. Jo pensava que aquest tema l'havíem tancat i finiquitat mesos anteriors, però sembla ser que no hi ha manera. Aquí hi ha un problema amb Ginestar. A més, m'agradaria saber la seva opinió, les seves paraules, perquè fa unes setmanes vam tenir el Josep Maria Domènech, l'alcalde de Ginestar, al fil directe, ens va comunicar i va desmentir, òbviament, la informació que vostè donava al ple. Per tant, m'agradaria saber la seva versió, que ens expliqui exactament, des del seu punt de vista, què passa amb Ginestar i quin és el problema que hi ha.
Mira, jo no explicaré res des del meu punt de vista. L'alcalde de Ginestar, me consta que va estar amb aquesta emissora, o va enviar un comunicat amb aquesta emissora, dient que les paraules del president del Consell Comarcal eren mentida. Jo tinc per costum de dir les coses tal com són. Hi haurà gent que li pot agradar la meva manera d'explicar-les o els continguts de les coses que dic, però no tinc per costum a dir mentides, no? I per tant, ja sé que la ràdio no es veu gràficament, però sí que te vull fer lliurament, ara i aquí, de l'auto número 180-2014 del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, el qual diu que desestimen la sol·licitud de mesura cautelar sol·licitada per part de l'Ajuntament de Ginestar i que realitzen expressa imposició de les costes causades per aquest acte a l'Ajuntament de Ginestar.
Vostès li demanen 56.000 euros, no?
Nosaltres li demanem 56.000 euros,
sí.
i l'Ajuntament de Ginestar va presentar un contenciós administratiu en contra d'aquest acord i demanava una mesura cautelar que deia que es paralitzés l'acció que el Consell Comarcal havia iniciat per reclamar aquests 56.000 euros. I el senyor jutge, o el senyor magistrat, en aquest cas, li diu a l'Ajuntament de Ginestar: senyors de l'Ajuntament de Ginestar, el Consell Comarcal pot continuar demanant-los i a vostès els 56.000 euros, i a més, vostès pagaran les costes d'haver fet aquesta petició judicial davant del Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona. Dit això, jo el que voldria és no posar més llenya al foc, El que voldria dir és que me sap molt greu per la gent de Ginestar que estiguin malbaratant recursos públics en base a presa de decisions absolutament unilaterals per part d'un alcalde. I el que voldria posar al damunt de la taula són fets que no són opinables, sinó que són fets que han succeït. Fa unes setmanes, l'alcalde, competent per convocar els plens del seu ajuntament, va convocar un ple amb un únic punt de l'ordre del dia, extraordinari i urgent. I va proposar al ple presentar aquest contenciós administratiu contra el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Jo el que vull recordar és que l'alcalde de Ginestar, el seu grup polític, a l'Ajuntament té 6 regidors i el grup de Convergència i Unió a l'oposició té 3 regidors. Doncs aquesta proposta al ple va ser debatuda, va ser votada, i l'alcalde de Ginestar, tot i tindre la majoria absoluta amb lo doble de regidors que el grup de l'oposició, va perdre la votació. Per tant, lo ple de Ginestar, que és lo màxim òrgan polític de qualsevol poble, que representa la totalitat dels veïns de Ginestar, li va manar a l'alcalde que no presentés aquest contenciós administratiu. Acte seguit, un parell de dies després, l'alcalde, desobeint lo mandat del ple de l'Ajuntament de Ginestar, va fer un decret d'alcaldia iniciant aquest contenciós administratiu. Ara us vull fer una reflexió. El Parlament de Catalunya va manar al president de la Generalitat que iniciés el procés per a fer una consulta per preguntar als catalans cap on volen anar. Què pensaria la gent del nostre país si el dia següent el president de la Generalitat, per decret de la presidència, digués «no penso fer això»? Hauria hagut de dimitir. Per tant, exactament això és el que ha fet l'alcalde de Ginestar. I per tant, a més, li està costant molts diners, li està costant molts recursos, li està costant molts esforços al poble de Ginestar, que han de pagar els veïns de Ginestar de les seves butxaques, perquè tots els diners que es gastaran amb jutjats, amb tribunals, amb contenciosos administratius, no els podran destinar a arreglar la pista del poliesportiu, a arreglar les voredes, a escombrar els carrers o a canviar les papereres, o els bancs. I, per tant, jo el que voldria és que, d'una vegada per totes, la nostra voluntat de mà estesa, la nostra voluntat de negociar, la nostra voluntat de pactar. L'alcalde de Ginestar té al damunt de la taula una oferta la qual nosaltres estem disposats a retirar la sol·licitud de danys i perjudicis quantificada amb 56.000 euros demà mateix. Doncs que escolti, que tingui la capacitat de rectificar, perquè tots els que prenem decisions ens equivoquem alguna vegada, i hem de ser capaços de rectificar. Perquè si l'única sortida que tenim quan ens hem equivocat és tirar endavant, doncs pot passar allò que passa a vegades quan vas per l'autopista, resulta que tots els cotxes venen de cara i et penses que són tots els altres els que van malament. Quan tots venen de cara, i el Tribunal Jutjat Contenciós Administratiu també li va de cara, és que segurament t'has equivocat, apara't a la vora, dona mitja volta i posa't el sentit del que toca. No? I, per tant, jo vull reiterar la voluntat de pacte, la voluntat de diàleg, la voluntat de mà estesa. Ratifico totes les propostes d'acord que té l'alcalde damunt de la taula, que mai ha volgut escoltar, que mai ha volgut acceptar, i, per tant, jo sí que m'agradaria que fos aquesta l'última vegada que parlem d'aquesta qüestió, perquè ni és agradable pel Consell Comarcal, m'imagino que tampoc ho és per l'alcalde de Ginestar, però sobretot, el que més perjudicat està amb tot això són els veïns i veïnes de Ginestar que estan pagant uns diners que els podrien utilitzar per coses molt més útils.
És a dir, en aquesta oferta de mà estesa que li ofereix el Consell Comarcal a Ginestar, se li retiraria el que se li demana actualment, que són aquests 56.000 euros per danys i perjudicis d'haver sortit del consorci, tot i que això sí, és veritat que l'alcalde de Ginestar ens comentava que amb la nova política que tenen ara en quant a la recollida d'escombraries, doncs els hi surt econòmicament molt més viable que no pas l'oferta del Consorci de Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, el que vostè n'és president també.
Això, l'alcalde de Ginestar, és impossible que ho pugui dir. Bueno, dir-ho pot dir el que vulgui, però que ho pugui saber és absolutament impossible, bàsicament per una qüestió, perquè el servei que li donava el Consorci de Residus a l'Ajuntament de Ginestar abans que Ginestar, de manera unilateral i incomplint els acords que tenia, se'n va anar, era molt diferent del que té el que li fa l'empresa actual. Per tant, si l'alcalde de Ginestar volgués saber si s'estalviaria o perdria diners amb el mateix servei que el que li fa ara ho fes el Consorci de Residus, el que hauria de fer és exactament el que li vam demanar. Nosaltres tenim una oferta econòmica quantificada amb un servei idèntic al que té actualment, que la tenim preparada al damunt de la taula, però, evidentment, per assentar-te en una taula a parlar, el que no pots fer és que, en paral·lel, a través dels jutjats, intento saltar-me totes les negociacions i, amb la imposició jurídica, guanyar-te d'una manera que no s'ajusta a la negociació del pacte. Per tant, l'alcalde Gistà no ho sap si és més barat o és més car. Un servidor sí que ho sap. I el dia que s'hagi de fer públic, ho farem públic. Avui no és el dia. Jo sí que ho sé si és més barat o és més car. L'alcalde Ginestà no ho sap, perquè nosaltres li vam posar com a condició per atendre una oferta econòmica al damunt de la taula d'acord amb el model actual que té la gestió de la brossa Ginestà, era que, evidentment, paralitzés aquest procés contenciós administratiu i continuéssim parlant. I estic segur que si hagués fet això, a dia d'avui ja ens hauríem donat la mà, ens hauríem encaixat, ens hauríem entès i estaríem tots com hem d'estar amb aquesta comarca, que és units, treballant a una, treballant mancomunant serveis, mancomunant esforços, repartint despeses, que és de la manera que ens en podem sortir. Perquè si tots lliurement anem cadascú a la nostra, doncs les coses no funcionaran. I per tant, jo el que demanaria és aquesta reflexió i reiterar una vegada més, i no me'n cansaré de fer-ho, mà estesa, voluntat de diàleg, voluntat de pacte, voluntat d'arribar a un acord, sobretot pel bé dels veïns i veïnes de Ginestà, que no tenen cap culpa de decisions unilaterals preses de manera que jo crec que ni tan sols s'ajusten a la llei.
Bé, deixem el tema doncs, de Ginestà. Ens falten pocs minuts, crec, per arribar ja a la una del migdia, així que li demanaré brevetat. En quant a la nau del Molló, no sé si hi ha alguna novetat o s'han retardat una mica el procés.
Estem treballant exactament en la mateixa línia.
Sí.
A l'últim ple també ens ho va preguntar el portaveu del grup socialista. Jo li vaig confirmar que teníem la intenció del dia 15 d'aquest mes tindre el projecte de remodelació interior finalitzat. S'està fent per un equip tècnic d'aquí, de la capital de la comarca, d'aquí de Móra d'Ebre, al qual hi tinc contacte permanent, i estem sobre els terminis previstos, segurament que una mica més endarrerits, com sempre acaba passant amb totes les qüestions que depenen de l'administració pública, i per tant dir-vos que la maquinària en aquest sentit no s'ha aturat, la maquinària continua. Jo seria el primer que voldria que anés més de pressa, però va al ritme que va i continuem treballant amb el mateix sentit, continuem amb el mateix objectiu, i per tant jo espero i desitjo que després de l'estiu, si teniu la bondat de convidar-me, puguem tindre notícies molt més...
O durant l'estiu, si succeeix durant l'estiu.
Doncs si, ojalà pugui succeir durant l'estiu, i estaria encantat a vindre a explicar-vos que està això desencallat de manera definitiva.
És a dir, que va tot sobre rodes, en aquest sentit.
Va segurament més a poc del que voldríem, però va seguint el ritme i la trajectòria esperada.
I ja per acabar, en quant a en clau de turisme, què teniu pensat des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre? Perquè, a més, aquests dies hem pogut veure que a l'Orroiget, aquesta embarcació, el llagut turístic d'Ascó, ha estat tot arreu. Ha estat Literàrum, on, a més, es va fer un espectacle literari dins. A més, també ha firmat un conveni amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, amb el Consell Regulador del Vi. Des del Consell Comarcal, algun conveni també amb l'Orroiget o algun aspecte que vulgueu incloure al turisme per aquesta època de l'any?
Nosaltres continuarem amb la campanya de promoció de la navegabilitat del nostre riu. Evidentment d'això se'n beneficiarà el Roget i totes les empreses que fan negoci a través del riu, però sobretot nosaltres el que estem abocats, el que estem absolutament entregats és en replicar el model d'èxit que hem tingut amb el sector agroalimentari traslladat al sector turístic. El gran èxit d'aquesta temporada ha estat la constitució de la Mesa de Turisme, on formen part tots els empresaris turístics i de la restauració de la comarca de la Ribera d'Ebre, que ells són els que estan traçant en aquests moments un pla estratègic, assessorats pels tècnics del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, un pla estratègic marc que mos digui quins són els fronts que hem d'atacar, quins són els fronts estratègics que hem de publicitar i on hem d'anar a captar el nostre mercat turístic per a ser capaços de tindre un flux positiu a nivell turístic. Jo crec que aquest primer estiu serà un estiu d'impàs. Jo estic segur que l'estiu que ve començarem a veure els fruits de la mateixa manera que el primer any del sector alimentari doncs va ser una mica així d'impàs, però el segon i tercer any ha estat d'un èxit rotund, absolutament. Per tant, com que ja és un model replicat i com que hi ha el sector privat implicat fins al coll, amb totes les ganes, amb tot l'interès, convoques reunions, venen tots, convoques simpòsiums, formació, tothom ve a tot arreu, i per tant jo crec que amb un sector implicat com està ara en aquests moments me fa ser molt optimisme de cara a un futur molt immediat, perquè la dinàmica que hi havia hagut, aquesta dinàmica que s'està produint ara no s'havia donat mai abans, aquesta comunió públic-privat, que és la que sempre he defensat jo com a un model a seguir. Per tant, espero que l'any que ve, segurament que el president que li toqui, perquè l'any que ve per aquestes dates ja les coses ja estaran molt, molt avançades en quant a la legislatura, però jo crec que l'any que ve hi haurà molts bons resultats al sector turístic.
I per acabar, abans de que se m'oblidi, el projecte d'eficiència energètica de la comarca, com es troben les bases?
Doncs les bases estaran enllestides també el dia 15 d'aquest mes.
Sí.
Jo no sé si entrarem a poder-les aprovar dintre del ple ordinari d'aquest mes de juny. Si no és en aquest mes de juny, al mes de juliol, les bases estaran aprovades, les enviarem a publicar al butlletí de la Comunitat Econòmica Europea, que és l'òrgan que és competent per la quantia del projecte, i per tant, jo estic segur que abans d'acabar l'any tindrem els pobles que s'han acollit amb aquest projecte començant a renovar tot el seu enllumenat.
Senyor Jordi, que ho hem de deixar aquí, que se'ns ha acabat el temps. Falta, mira, un minut i mig per arribar a la una del migdia, que li agraïm, com sempre, la seva presència durant aquesta temporada aquí al Fil Directe, i el que li deia abans, que si passa alguna cosa durant aquest estiu, que l'esperem aquí als estudis de la ràdio, i si no, doncs fins al setembre.
Doncs molt bon estiu a tothom, encara bon falten uns dies, i ojalà que mai hagueu de cridar per coses positives, que serà un plaer poder estar amb vosaltres per explicar-les.
Que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies, bon estiu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6.